Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, m'agrada seguir l'activista del coneixement lliure Àlex Hinojo a Twitter perquè sempre té una mirada molt positiva. Avui es fa ressò d'una excel·lent notícia pel català. La cadena de llibreries dels Estats Units, Barnes & Noble, ha incorporat una secció de literatura catalana a la seva botiga web. Un dia més podem començar amb una bona notícia pel català en digital, es manté el repte. Bé, més coses interessants. Avui comença a Mataró la 5a edició del Festival Panòptic. El festival es centra en l'impacte ambiental de la tecnologia. S'ha de parlar més de sostenibilitat en el món tecnològic i digital. Es genera massa energia i massa deixalles tecnològiques. El Panòptic és un festival que uneix cinema, arts visuals i pensament. L'estudi Van der Pla ha fet el cartell amb el programari d'intel·ligència artificial DALL-E 2. És una provocació per respondre diverses preguntes. És intrusisme o és una oportunitat? Cal un marc regulador o uns paràmetres ètics per regir l'ús d'aquestes noves eines fetes amb intel·ligència artificial? Ja us puc avançar que el convidat d'avui jo crec que ho veu com una oportunitat i li hem encarregat fins i tot un taller per treure'n partit. Saludem la nostra IA. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Durant molts anys va ser l'emprenedor oficial de Catalunya. Va ser un dels creadors d'un escriptori al núvol quan no existia ni el Drive ni res de tot això. És empresari, comunicador i conferenciant del món digital i ara triomfa a TikTok amb vídeos d'un minut ensenyant eines d'IA. És Pau García Milà. Arriba amb un màster sota el braç. Després de la consulta de dos quarts i els eurodrames coneixerem la Irene Gómez de K-Botic. Quina funció tenen els gossos robot que han proliferat els últims temps i s'ensenyen a les fires tecnològiques?
Doncs tot això avui, des d'ara i fins les dues, anem per feina.
Surto al carrer amb els cascos i el pop-up. Sento com l'info em carrega i m'omple. Tecnologia, xarxes i també moda. Bé, tot això ho porta la Mariola B. Catalunya Ràdio ja ho sabies. D'una a dues del migdia. Si vols estar punt i ben al dia. Mariola, la vida pot saber-ne més del metavers. Del TikTok i xarxes en pop-up va ple. El pop-up.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea.
Ludisme és el nom amb el que es va conèixer el moviment encapçalat per artesans anglesos del segle XIX que van protestar a l'inici de la revolució industrial contra les noves màquines que destruïen la feina. Davant la nova revolució de la intel·ligència artificial podem fer dues coses, protestar i posar-nos-hi d'esquena o bé fer com el nostre convidat d'avui, adoptar-la i investigar les infinites possibilitats que ens posa al davant. Aquesta és Nina Simone amb el Feeling Good del 1965. És que el Pau és emprenedor, és reconegut amb molts guardons, cofundador de la consultoria Idea Foster de l'Escola d'Emprenedoria Funders, entre altres projectes, des de fa més de 2 anys cada dia penja TikTok, on té prop d'un milió de seguidors, un vídeo d'un minut parlant de temes tecnològics. Hola, Pau, com estàs?
Molt bé, molt bé. L'estic dient a la meva germana que ara estic al pop-up. Perquè ahir em va preguntar, ahir, soc així de mal germà, soc ahir a les 9, em diu, a quina hora surts? Doncs ara, germana, hola.
Molt bé, molt bé. Escolta, i només arribar també tan reconegut aquí fora com... Ah, aquest és TikToker.
Sí, és terrible. Vull dir, és una... És tirar la basura molts anys de feina, però bueno, però també és una cosa bona, saps?
Clar.
I al final penso, quan algú em diu TikToker, penso, no... Realment no, vull dir, hi ha gent.
No, però sí, fas vídeos a TikTok.
Sí, però vull dir que hi ha gent que s'hi dedica i que són molt bons i ho dic en to positiu, vull dir, són ells.
A veure, quantes visualitzacions els teus vídeos a TikTok vas tenir l'any passat?
205 milions. Sí, però vull dir, clar, tècnicament, veient així...
És que, perdona, però que no... 205 milions de visualitzacions.
Tinc una dada que demostra que no fem alguna cosa bé, que és que vaig anar a un esdeveniment que feien a Madrid, com uns premis i demés, un premi, jo era finalista, no vaig guanyar.
Vas anar als premis de TikTok?
Sí, vaig ser finalista. O sigui, vaig anar a veure com li donaven al doctor Fission, que ho mereixia, molt merescudíssim, porta molts anys fent-ho.
I quina categoria era, la teva?
La de divulgació en educació, o sigui, el que faig. Mm. Però en aquest esdeveniment estaven parlant un grup de creadors i una persona de TikTok va dir, crec que el Pau és l'únic d'aquest grup que no es dedica a això. Perquè jo entenc que la gent que té moltes visualitzacions es dedica a això. Jo realment tinc la meva feina, això és com un hobby, i em fa por que si algun dia m'hi dedico em deixi d'agradar. Llavors, de moment...
Però igualment monetitzes, també guanyes diners, no?, amb aquests vídeos.
Sí, realment el TikTok, diguem, funciona diferent que altres xarxes com YouTube. A YouTube pots viure només del que et paguen el propi YouTube i després ells es fan, diguem, rics posant anuncis i marques i demés. A TikTok és lleugerament diferent. Sí que hi ha un fons de creadors que reparteix entre els creadors amb més visualitzacions, però, diguem, és difícil viure d'això, però després tens una llibertat molt gran per escollir amb quines marques treballes, que en el meu cas són poques, perquè al final, insisteixo, tinc la meva feina i amb el que em guanyo la vida, però amb les marques amb les que he treballat són marques amb les que em sento molt còmode compartint el que fem.
Clar, però tu fas una cosa que té molt a veure, el que fas a TikTok té molt a veure amb la teva feina en general, sí. I a més hem coincidit també amb moltíssimes conferències, xerrades. Exacte. Que t'han contractat perquè parlis de la IA, no?, i de les eines de la intel·ligència artificial, que és el que una mica expliques a TikTok, no?
I que, a més, és una cosa que em fa especial il·lusió, dit des del punt de vista de la ràbia. Es pot tenir il·lusió amb ràbia, perquè recordo molt bé quan vaig començar a explicar quan sortien les primeres versions de GPT, que és el que està basat, ChatGPT, el 2021, jo recordo vídeos que jo deia, això és impressionant, i ensenyar coses que podia fer, que eren molt senzilles, i el 50 o 60% de comentaris era, ets un flipat. Perquè jo realment deia, és que això és un abans i un després. I la resposta era, ho he provat i és una mesura. Jo, no, prova de veritat, és que...
Clar, clar.
I quan va sortir això, de cop, va ser com, toma!
Home, és que Pau García Milà, o sigui, t'has avançat, jo ho deia així, no?, el nostre Enric, la nostra IA, que deia que tu vas ser un dels creadors de iOS, que va ser aquell escriptori al núvol, quan no fèiem res del núvol. És a dir, que ja us veu avançar molt amb això.
Sí, en el món tecnològic també es diu que viu bé no el que ho ha inventat, sinó el que ho ha donat a conèixer a tothom. I en el nostre cas, és cert que vam fer algunes contribucions tecnològiques
a
punt de vista tècniques que encara avui circulen en el món més tecnològic, però que realment avui no fa servir iOS, fa servir Google Drive,
però era això, era ben bé això.
Però vull dir que al final, evidentment, l'orgull no del treu ningú, i els meus fills els explicaré, mira, el papa va fer això quan...
Però Telefònica us va comprar.
És veritat.
Això
el 2014... es van comprar l'empresa, però mira, el mateix 2014 jo vaig marxar. I, de fet, va ser molt amistós. Jo hi va haver un moment on vaig dir, escolta, realment sóc la persona que pot dirigir una empresa on has d'anar dins un grup gran, que has de tenir una mentalitat... I van dir, home...
No, tu ets emprenedor de Catalunya,
sí,
no podia haver estat Telefònica.
A mi m'agrada començar coses. I van dir, mira, potser no. I vaig dir, doncs què tal si ens donem la mà?
No, però no sé si el fet aquest de que ja us avancéssiu, això també t'ha permet, o sigui, t'has avançat moltíssim en aquest hype que hi ha ara de les eines d'intel·ligència artificial. No sé, quan vas fer el primer vídeo a TikTok explicant una eina d'IA?
Penso que devia ser el motor GPT la segona versió i va ser 2021...
Vull dir que ja fa temps que ho estàs fent, un parell d'anys o així, no?
Sí, també penso que el gran repte que tenia aquesta tecnologia era fer-la accessible per l'usuari, perquè el 2021-2022 només teníem el Playground, que és una tecnologia que és igual d'impressionant que ChatGPT, o quasi igual, però que has de seleccionar molts paràmetres, la temperatura, el factor P, el tal. Llavors, clar, al final pot ser una mica intens per una persona que no ve del món tecnològic. ChatGPT el que fa és fer-ho fàcil. Doncs, bueno, al final no ha millorat tant la tecnologia ChatGPT versus la que hi havia abans, però l'ha fet fàcil. I a vegades fer fàcil una cosa complexa és més important que crear coses enormes.
I ha popularitzat.
Ha sigut la tecnologia que més ràpid ha crescut, i la gent es pensa que parlem de WhatsApp o de TikTok. No, parlem de qualsevol. És a dir, el fax, la ràdio, la tele, l'automòbil, l'electricitat de les cases. No hi ha hagut res que hagi crescut més ràpid que ChatGPT. sigui, cap tecnologia que se'ns acudeixi, el vapor aplicat als trens, no, cap tecnologia.
Que fort.
Ha arribat a 1 milió de persones en 5 dies i a 100 milions de persones en 45 dies.
Per tu és clarament una oportunitat.
Més que una oportunitat, és una nova realitat. És a dir, penso que qui encara ho veu com una cosa passatgera o qui encara assumeix que és una cosa que no és tan gran com realment penso que és, penso, és la meva opinió, que està en desavantatge, perquè al final, quan se n'adoni, la gran part de la societat, la gran majoria de nosaltres, ja ho estarà utilitzant el dia a dia.
Clar, en el teu cas, que... Mira, escoltem un dels vídeos que penges a TikTok, un exemple.
Hoy en un minuto os quiero enseñar una funcionalidad escondida de los iPhones más modernos, que es bastante impresionante y que la podemos usar en casa. Para usarla tenemos que abrir la aplicación Clips oficial de Apple y abrir la segunda pestaña, que nos va a...
Són coses molt pràctiques, molt picades i molt ràpides, no? Aquest és un exemple, però, per exemple, el vídeo anterior és sobre com fer una cançó millà, té sí. Més de 500.000 de visualitzacions, l'anterior sobre com resumir vídeos de YouTube també a millà, a més de 600.000 reproduccions. No es pot negar que clar, té molta curiositat això, no?, aquest moment.
Sí, i de fet ha arribat un moment que m'agrada molt, que és que la majoria d'eines que explico no les conec al matí de gravar el vídeo d'explicar-les, perquè molta gent, quan va veient coses, jo tinc els missatges privats oberts, diguem, a TikTok, i molta gent em comparteix: mira, he vist això. I aleshores descobreixo coses. I al final, abans sí que m'ho preparava, ara em gravo provant-ho. Perquè la reacció és... O sigui, a vegades se m'escapa algun taco i ho vaig a tornar a gravar.
És millor.
Perquè hi ha aquell moment de dir: no m'ho puc creure.
Però això és efecte de TikTok, efecte de naturalitat, no? Que has de ser tal qual, no?
I la veritat que hi ha un canvi important respecte als mitjans tradicionals, sobretot els que tenen imatge. La ràdio potser no tant, bé, tu t'asseus a un bar i quan demanes, de cop hi ha aquell moment de silenci, dient: tu ets la Mariola, jo t'escolto. Però a la tele, no? A la tele genera aquesta distància.
Clar.
Perquè al final la tele, a part de que imposa la pantalla, les 10 capes de maquillatge, els focus, tot... Per tant, quan veus algú de la tele que qui admires... Potser et costa més creuar el carrer i dir-li una cosa perquè és famós, saps? El TikTok és diferent, perquè al final et veuen molta gent igual, però quan mirem TikTok? Quan estem asseguts al vàter, quan estem al llit, llavors...
Molt bona, aquesta lectura és bona.
És molt proper, saps? La gent et veu en situacions molt íntimes. O sigui, et veuen i la sensació, i m'ha passat més d'un cop, és com que venen i diuen: Pau, jo, hola. I es queden mirant i aquesta frase me l'ha dit més d'una persona que diu: ah, clar, que tu no em coneixes a mi. Perquè és molt proper, saps? Estàs a casa teva, tu gravant-te, i l'altra persona està a casa teva veient-te, i de cop és com: espera, que no em reconeixes. I diu: ah, no, clar, si tu...
Clar, moltes de les eines que tu proposes no? I que la gent mira i tal, són eines que entren al terreny de la creativitat, no? I sempre havíem dit: és que som els humans, una màquina mai podrà tenir idees. Quina mai podrà creativa? Potser és una de les coses que fascina d'aquestes eines d'IA, no?
Potser la part que fa més por, més respecte, és veure que produeix resultats que tu podries fer. Jo sempre dic que al final l'amenaça no és que faci la nostra feina, especialment els que ja passem dels 30, i costarà molt que pugui entendre que són 10 anys d'experiència fent una feina. Però, ojo, que faci la feina que tu potser faries en un parell d'hores, t'ajudi a fer-la en un quart d'hora o en 20 minuts, això sí, t'ajudarà a ser millor. Per tant, al final, les intel·ligències artificials no d'alguna forma, no reemplaçaran els humans. El que els humans que sàpiguen fer servir les intel·ligències artificials reemplaçaran els humans que no les sàpiguen fer servir.
Clar, però és que tu tens penjada una xerrada que es diu: com crear una empresa en 10 minuts amb IA.
Sí, el títol, evidentment.
Ets un provocador.
Bueno, penso que si no utilitzem titulars provocadors, ningú veurà. Al final, en aquesta xerrada, el que vaig ensenyar era que utilitzant eines d'intel·ligència artificial podíem fer l'equivalent a una feina que potser hauria costat una setmana ben bona de feina en pocs minuts. El que fèiem era generar un model de negoci amb un pitch deck, que és com una espècie de PowerPoint per presentar inversors, generàvem 10 noms per escollir-ne un, creàvem una pàgina web sencera que tenia un formulari que pots deixar el teu correu i després reps notificacions, vull dir que funciona perquè la gent s'apunti, i crec que vam generar un any de contingut d'Instagram, posts a Instagram amb frases motivacionals. Clar, tot això en 10 minuts, amb diferents eines, que mentre no va treballant vas canviant de pestanya i vas fent la resta. Evidentment, és contingut no supervisat, és a dir, si ho féssim en sèrio hauríem de llegir-ho tot, millorar-ho, però potser acabaríem dedicant-hi un dia de feina, versus els 10, 12 dies, una setmana, si ho fa ràpid, que t'hagués costat fer-ho de l'altra forma. Per tant, insisteixo, no és que faci tota la nostra feina, és que ens ajudi a fer-la molt més ràpid.
Mira, ens ha agradat també la teva vessant així pragmàtica, és a dir, d'anar per feina una mica i de ser pràctic. Per tant, avui Pau García Milà ens proposa 5 eines d'IA que et poden ajudar al teu dia a dia. Mira, hi posem música d'un grup del teu poble, d'Olesa, l'Alba. Et convido a l'últim ball. La nit ha estat llarga, sonat l'aia. Va, quines són aquestes eines que ens proposes?
Poc es parla de que Olesa és una fàbrica. Olesa de Montserrat.
Home, Chanel, l'Alba...
Jo crec que l'Alba i jo mirem a Chanel des de... Bueno, l'Alba també mola molt, eh? Però jo m'assec jo mateix a la segona graderia perquè dic, parin màquines, que... Bueno, però està allà, jo crec que és la passió, veus?
Allò és... Olesa passen coses.
Passen coses.
Sí.
Altres pobles, no? El poble avui, Esparreguera, no passa tantes coses com Olesa, s'ha de dir, i es diu. Quina era la pregunta? Les eines?
Va, anem a les eines. Quines eines ens proposes avui en aquest taller express d'eines pel dia a dia, això, per a mi?
Sí, la primera és enormement òbvia, però posaré un pro. És ChatGPT, evidentment, si podem o si volem pagar la versió Plus, la versió 4 que ens ofereixen si paguem aquests 20 o 25.
O sigui, el 4 és de pagament?
Sí, exactament. Ara ens ofereixen la versió 3.5 de forma gratuïta i la versió 4 has de pagar el Plus, que són 20 o 25 euros al mes, depèn de si paguem o no IVA, si tenim un número d'IVA i demés, entre 20 i 25. I bàsicament la versió 4 és molt més lenta que la versió 3. Li costa més de pensar més lent. Però té funcionalitats i t'ajuda a fer coses que la 3 no. És a dir, si utilitzem com una eina professional que ens ajudin al dia a dia, la 4 val la pena, s'amortitza molt
ràpidament. Quines coses has trobat que eren molt millor la 4 que no les altres?
Al final, en general el pensament que té és enormement més precís. Un exemple, si jo li demano a ChatGPT 3 o 4 o 5 o la versió que sigui, 5 quan surti, que em redacti un contracte, jo no sóc advocat, ho farà, però és enormement perillós que el faci servir per això, perquè jo no podré entendre quin és el 20% del que ha generat que no és acurat, que no és precís. Per tant, assumiré que està bé, perquè el llenguatge em semblarà que és tot perfecte i ho petjaré i cometré un error.
Fins a quin punt és clar.
Si sóc metge i em demano que generi una cosa, segurament aquí no voldrà creuar la línia, em dirà que no, però si aconsegueixo em generar alguna cosa des d'un punt de vista mèdic i no sóc metge, estic fent una cosa molt perillosa, perquè no sé interpretar si el que diu és precís o no. En canvi, si jo sí que sóc advocat i li demano que m'ajudi amb una cosa, la farà, jo corregiré el 20% i m'haurà ajudat a anar molt més ràpid. I això, per tant, de nou, ens ha de substituir, no, ens ha d'ajudar a anar més ràpids. Un altre ús, el de la justícia. La justícia va lenta i va lenta perquè li falten mitjans. És a dir, si hi haguessin 3 vegades més de jutges, de procuradors, fiscals, aniria més ràpid. Però com que no n'hi ha prou, també entenc que tampoc interessa massa que vagi molt bé la justícia d'un país, doncs va lenta. L'altre dia parlava amb una jutgessa que em deia, cada dia a Barcelona entren centenars de denúncies de gent que va demanar un crèdit amb això del revolving i de 1.000 euros, per la raó que sigui, i ara ha passat un any i li demanen 6.000, 7.000, que a mi em sembla. I diu, moltes són culpables, és a dir, al final la persona no ha de tornar tots els diners extra perquè no van complir una sèrie de normes, però no és opinable, és molt concret. Si el tamany de la lletra és de 8 mil·límetres o menys, ja no és... Per tant, això ho pot mirar una màquina.
Clar.
Però el problema és que triguen 2 anys, un any a resoldre això. I quan d'aquí un any et diuen no, que està tot bé, que ho has de pagar, ja no són 6.000, potser ja són 15.000. Per tant, aquesta angoixa, aquesta incertesa, es podria solucionar amb intel·ligència artificial. Totes les demandes que entrin d'això, al cap d'un minut o 20 segons, una intel·ligència artificial ja ha repassat tot i li posa davant de la taula el jutge dient, ha entrat aquesta demanda, l'he analitzat, jo crec que ha de caure per aquest costat i t'explico el raonament. I el jutge l'únic que fa no el substitueix, l'únic que fa és revisar, mirar el raonament i validar-ho. I de cada 100, n'hi haurà 99, o potser 100, que dirà, accepto. Per tant, podries tenir la resolució el dia d'entrar i utilitzarien... Okay. És a dir, el que vull dir és que pot afectar a tots els sectors, però no ve a substituir-nos, ve a fer-nos més àgils.
Ajudar i anar més ràpid. No, de fet, això, tots aquells que aquells titulars o algú que diu ChatGPT ha tingut èxit perquè és gratuït, o sigui, que sapigueu que no totes les versions ho són, no?
Que n'hi ha un, sí.
Que això. Va, anem a una altra eina.
Vinga, una menys coneguda, la que et comentava per fer pàgines web, es diu Mixo.io,
M-I-X-O.io,
si no m'equivoco, sí. Que permet, aquesta és gratuïta. De fet, té un plan gratuït però quan és per fer pàgines web, d'acord? Tu poses un titular, vull fer una pàgina que faci això, vull anunciar un servei de, jo què sé, de passejo el gos, vale? Doncs ens la farà en un minut, la pàgina web funcionarà, la gent podrà deixar el seu correu perquè els contactem.
I quan... Clar, és que el lema és fes la teva startup en segons.
Sí, bueno, exacte. No sóc l'únic que es flipa quan
posem... Diu en segons, eh?
Ah, bueno, és que realment ho fa en segons, eh? Sí. Però quan tenim la pàgina web feta ens diu, quin plan vols? El de 9 euros al mes o el de 100 euros l'any? Però sota petitó hi ha un botó que diu, no gràcies, continuarem el pla gratuït.
Això fa molts de gent,
sí,
això,
sí.
Eh?
El que passa que el pla gratuït és cert que la direcció és una mica més llarga, és la seva, ja no és un domini propi, té una sèrie de limitacions, però funciona perfectament. Et posen la marca, la mosca allà, que ho has fet amb Mixo, i ja està.
Està bé això. Mixo.io per fer una pàgina web a mi ja en rem segons.
Sí. Un altre que serveix per fer presentacions. Es diu Tome. Tome.app. Que bàsicament serveix, li expliques el que vols fer i et dissenya una presentació. Jo penso que Tome està greument amenaçada perquè quan surti al mercat Copilot, que va anunciar Microsoft fa poc, se'ls menjarà tots. Copilot, el vídeo que han fet encara no és públic per tothom, és el Word, l'Excel, el PowerPoint, que sempre havien volgut. Aquesta seria la meva quarta eina.
Però, és a dir, però és de Microsoft i li han posat IA a una cosa que ja existia, no?
Exacte, a l'Office. Tu obriràs
l'Office, però amb IA.
Tu obriràs el Word de tota la vida i començaràs a redactar el guió d'una secció i sí, automàticament començarà a ajudar-te. És a dir, allò de quatre mans, saps?
Ja és molt fort.
Sí, sí, que també per escriure llibres té un altre nom. Ja no se li diu a quatre mans, es diu tenir... Bueno, yeah. Ghostwriter en anglès és menys polèmic que en català el nom. Li diuen Ghostwriter, que és quan algú t'escriu el llibre, tu començaràs a escriure i aniràs suggerint paràgrafs una mica i te l'acabaràs...
I mira que fa vegades ràbia el predictiu, eh?
No, clar, és un altre nivell, això.
Sí, però encara més bèstia, perquè dius, el predictiu em fa una ràbia allà que et posa la paraula i tal.
Sí.
O sigui, ara et posarà un concepte, no?
No, no, tu li diràs, aquest capítol del llibre, o aquest guió d'avui, va sobre una noia que porta uns robots, que tal, li dirà, vale, com es diu? Pam, ho comença a buscar per internet i et fa tot el guió.
Clar, com si, per exemple, estiguis escrivint una cosa i dius, vaig a mirar la Wikipedia com era això.
Clar, tu
com es com era la definició, i clar, tu sí, en aquest moment ho demanes i ja t'ho don directament, no?
Però el que dèiem, és una amenaça això pel periodisme? No, perquè si tu ets periodista i portes quants anys? Uns quants? 3.
30.
Vale. Portes 33 i 30. Quan tinguis el paper al davant que t'ha fet la intel·ligència artificial i et posis la Irene Estiu, la convidada que ve ara, evidentment tu aplicaràs un criteri periodístic i faràs servir el 50 o el 60% del que t'ha fet. Yeah. T'haurà fet la feina més àgil al matí i a la tarda posaràs tu. Per tant, es tracta de fer-nos superhumans, no de destruir-nos.
Vale, doncs... Tome.app, doncs això. I esperem...
Bueno, això és el Copilot de Microsoft.
Això, Copilot. I el sí, Tome.app és una prèvia abans que arribi Copilot i se la mengi.
Exacte. Una altra funcionalitat que té, que a mi em flipes, que escriuràs una mica un document i diràs, converteix-me en un PowerPoint i et dissenyarà, seran boniques les diapositives, amb fotos,
infografies
tot,
i tal.
Tot sol. I en l'Excel és una mica més tècnic, però a mi el que m'agrada és que tu posaràs un munt de números i ja no has de saber fórmules. Jo no en sé d'Excel, em posa molt nerviós saber-te de les fórmules.
Ho diu
no
l'Excel, ja ho he dit diverses vegades.
Doncs jo li parlaràs, que això jo ho he provat i posa bastant la pell de gallina perquè tu tindràs totes les xifres i diràs, tal qual, en català, fes-me una gràfica que m'ensenyi si això anem cap amunt o anem cap avall en l'audiència i pum, tindràs la gràfica. Però tu li expliques el que vols, estimat Excel. Ajuda'm a veure com va. T'ho fa tot sol? Llavors, quan vingui Copilot, per mi serà la top 1 o top 2 competint amb ChatGPT, depèn del moment del dia.
No tinc clar si Microsoft també està amb Canva o no. És que no ho sé segur. No és Microsoft, oi?
No.
Però també hi haurà una Canva MIA, no?
Sí, Canva... Microsoft té Designer, que és el competidor de Canva,
vale,
i que és molt potent. Jo crec que estan, diguem, es poden parlar de tu a tu. Però tot i així en triaria una altra per la número 5.
Va.
Es diu Flicky.
Flicky.
Sí, i un altre que té un nom polèmic per aquí, que es diu Opus. Opus.pro. Hosti, ojo, eh?
Opus.pro.
Opus i Flicky són el meu número 5. No sé si diria... Opus serveix perquè tu tens un vídeo a YouTube, aquesta entrevista.
Sí.
De moment només van vídeos en anglès. Li poses un vídeo a YouTube que dura una hora, mitja hora, i automàticament t'extreu 5 o 10 clips en vertical per posar a Instagram, a YouTube Shorts o a TikTok, et poses subtítols i busca amb intel·ligència artificial quin és el moment clau d'on has de tallar i on has d'acabar per treure un moment que es faci viral. Això em sembla brutal.
Ostres.
I Flicky, molt semblant, li poses una idea i et fa sol el vídeo. Li dius, mira, vull fer un vídeo que expliqui el per què hem de ser més sostenibles. I et fa el vídeo sol, et fa el guió, et fa la música, et posa la veu en off i et busca imatges d'estoc.
Clar, tot això, evidentment, clar, es necessita com molt de contingut per a aquestes eines funcionin, no? I suposo que si és en anglès, anglès deu anar per davant que castellà i, òbviament, que el català, no?
Depèn. ChatGPT no tant, li podem parlar en català i genera un català molt correcte. GPT-4 és molt més fàcil en català, vull dir, realment impressiona... Però l'interessant és que ningú li ha ensenyat a parlar català. És a dir, no hi ha ni una sola persona a l'equip d'OpenAI que parli català. Zero. De fet, són tots anglesos, Estats Units, i hi ha un equip que va fer la revisió, que era de Pakistan o d'Índia. És a dir, no hi ha ni un sol català allà. I sap parlar un català que està a prop de la perfecció. Clarament és millor que el meu. Però com ho fa? Doncs perquè com que l'han alimentat amb milions i milions, amb bilions, amb B alta, de documents, informació, n'hi ha moltes en català. Evidentment, n'hi ha menys en català que en anglès. Clar. Estadísticament, hi ha menys gent que parla català que anglès, però n'hi ha moltes. I, per tant, sap entendre i dominar l'idioma.
Una de les coses que... Aquí s'has parlat d'eines així pràctiques a nivell de, bé, de crear, però també hi ha com moltes... No sé, molta gent fent codi, també, a través d'IA, no?
Sí.
Clar, per exemple, mira, l'Arenya ens diu... Aquesta pregunta pel Pau. A mi ja es pot crear un virus o codi maliciós?
Sí que es pot, però amb les actuals no ens deixaran. Hi ha una cosa, hi ha un efecte, una cosa que es diu l'efecte geni de la làmpara, que és, a mi em fa al·lucinant, que és que diu que la primera empresa que crea una innovació disruptiva, que marca un abans i un després, és l'única que es preocupa de posar-li un codi ètic. És a dir, quan OpenAI va crear ChatGPT, va posant les línies vermelles. Si li demanes que t'ajudi instruccions com fabricar una bomba, et dirà que no. Si li demanes que t'ajudi a riure't d'una companya d'institut, et dirà que ni parlar-ne. Si li demanes que t'ajudi a fer un virus, et dirà que no. Perquè entén molt bé les coses que... Més enllà que siguin delictes, hi ha algunes coses que no són delictes però que no s'han de fer, que et dirà que no. Però l'efecte geni de la làmpara diu que quan has tret el geni de la làmpara no el pots tornar a ficar dins, no vol tornar a entrar. I diu que és molt més barat, molt més econòmic copiar que crear. Perquè si assumim que el 90% de les idees fracassen i que cada idea poses 1.000 milions de dòlars, el cost que li ha costat és de 10.000 milions. Els 9.000 milions de coses que no van funcionar i els 1.000 milions que la que sí. Però és que, a més, copiar és més barat que crear. Per tant, potser l'empresa que vulgui copiar ChatGPT es gastarà 100 milions. Per tant, vol dir que una s'ha gastat 10.000 milions i una s'ha gastat 100 milions. És molt més barat. Doncs quan surt una cosa disruptiva, n'apareixen moltes que necessiten competir amb el que s'ha fet famós. I què fan? Treure la capa ètica. Un exemple, Boston Dynamics. Inventen el gos robot i diuen mai permetrem que s'utilitzi per fins militars. Perquè fa por aquell gos.
Ara parlarem de gossos robots.
Bueno, però gos aquell, el gran, saps?
Sí,
no, el petitó?
Sí, sí, sí.
I què fa? Ve una empresa d'un altre país i copia el gos peça a peça i que el primer que fa que és posar-li una pistola o una metralleta a sobre. Perquè aquí volen vendre, aquí ells, aquí Boston Dynamics no venen. ChatGPT igual. Hi ha altres intel·ligències artificials que permeten crear virus i fer bullying i són perilloses.
La fórmula per...
I què fa Itàlia? Prohibeix ChatGPT. Per temes de protecció de dades i de més, que ja l'han tornat a obrir i ja funciona, però és perillosíssim.
Clar,
perquè estan prohibint l'únic que protegeix a l'usuari, estan deixant en llibertat els que no.
Mira, avui veig que també molta gent a les xarxes putinejava també el Bard, que és la IA de Google.
Sí, han arribat tard. Que fort que Google arribi tard, eh? Em sembla...
Diu, ja ho teníem, però no ho vam treure, no?
Sí, home, clar.
No sé si l'has arribat a fer servir, tu, Bard.
Sí, i és una sensació estranya, perquè estic acostumat a al·lucinar amb les propostes de Google. I ara és com que arriben tan i malament, arriben a la festa tots suats.
Ah, però ho dius perquè tu tens relacions amb Microsoft, perquè hem d'explicar...
I per què dir al seu Microsoft? Perquè els vam anar a demanar si ho va fer això, perquè eren els primers.
Va, expliquem-ho. De fet, això, acabem aquesta xerrada amb una cosa que és un màster, no?, que vosaltres engegueu sobre intel·ligència artificial en col·laboració amb Microsoft, que, no sé, clar, està revolucionant molt els sectors laborals, hi ha molt interès en saber això.
Hace unos meses apareció una de las profesiones con más futuro y más demandadas de la actualidad. Hay miles de empresas que están desesperadas.
Aquesta és el vídeo reclam. Com ha anat això, Microsoft?
Doncs ha sigut bastant impressionant. La història és que nosaltres els vam contactar. Nosaltres a Founders ens dediquem a crear programes educatius per adults, per gent de la meva edat, que potser ja tens... Jo tinc tres fills, doncs tenim una feina, no tenim temps per...
Tens tres?
Sí.
Cada vegada que en parlem tens un mes.
Espero, la propera... Estic molt còmode si la propera que parlem segueixo tenint tres, i d'aquí 10 vegades que parlem també segueixo tenint tres, eh? Ja, ja. Però l'últim és un pandemial.
Ah, ostres!
Sí, sí, tenen nom. Doncs la gent de la meva edat no tenim temps ara per parar i anar-nos en els caps de setmana, no sé, estudiar. I vam crear Founders per crear programes educatius molt curtets, de 2-3 mesos, però que ajudin a adults a actualitzar-se professionalment. I la IA era el tema del moment. I vam dir, sempre ho fem amb una empresa que intentem que sigui top. I vam dir, qui és l'empresa que ara ho està fent és Microsoft amb OpenAI, que són partners. I vam anar, els vam proposar, i la reacció, i t'ho dic de veritat, jo a la primera reunió hi havia l'equip d'educació i demés, i entra el president, no sé si volia explicar això, el president de Microsoft al sud d'Europa, jo de cop es calla tothom, i jo em sonava la cara i de cop diuen, jefe, què haces aquí? Com dient, ni ells s'esperaven que vingués. I ve i diu, és que això és clau, l'educació és clau perquè hi ha molta gent que...
Hem de formar.
I de cop, clar, va marxar, i tota la resta de gent de la reunió, bueno, pues venga, necesitamos esto, el contrato, no sé què, tal...
Doncs, vale. Llavors, aquest màster, quan comença quin preu té?
Sí,
és, els màsters...
És online, intentem, de fet, un dels propòsits de Founders és que és intentar baixar molt el cost que té estudiar, perquè les escoles de negoci, ens agradi o no dir-ho, estan orientades a un públic molt concret, i en el nostre cas va entre 400 i 700 euros en total, i qui no s'ho pugui pagar, i tenim un programa de beques que existeix i que està allà posat, perquè no volem que ningú es quedi fora.
Doncs escolta, estarem pendents perquè la gent es vol formar d'això, eh? Va, et faig la pregunta de la consulta de dos quarts.
Vinga.
Fas més fotos en vertical o horitzontal?
Fotos en horitzontal, vídeos en vertical.
Ah, molta gent està dient això. Veurem a veure quin és el percentatge de la gent pop-up a xarxes, Twitter, Instagram i Facebook. Ho preguntem cada dia a primera hora, a veure si guanya el vertical o l'horitzontal, que també és generacional a vegades, això.
De moment qui guanya, clar. Jo
no, està bastant igualat això, eh? Sílvia Creus. Va, avança'ns les dades, va. Twitter, qui?
Doncs mira, a Twitter guanya horitzontal amb un 56%.
Mos!
A Instagram, com era d'esperar, guanya vertical amb un 70%. I a Facebook tenim un empat. 50-50. 50-50.
Diuen que hi ha més gent morta que viu a Facebook. És terrible, aquest. No sé si és cert
Avui he vist que volen tornar-ho a recuperar. Volen reviure i volen rejuvenir.
Bueno. Els que han votat, espero que estiguin vius.
Facebook es reconvertirà en TikTok, ja t'ho dic ara.
Ojo.
Gràcies, Pau, una abraçada.
A vosaltres.
Va, una pausa i us escoltem.
Catalunya Ràdio.
La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Fas més fotos en vertical o horitzontal?
93-201-7474.
Doncs ja hem dit, Sílvia Creus, una mica els percentatges. A Twitter guanya el horitzontal.
Sí,
a Instagram. Clar, a Twitter millor posar-les en horitzontal,
clar,
les fotos.
Clar, és que tot té la seva lògica. I a Facebook, meitat i meitat.
Va, coses que ens han dit la gent pop-up.
Doncs mira, el Jordi Ramoneda, el nostre company de l'última hora, diu, abans em resistia a fer-los en vertical, ara ja els faig sempre així, però tinc la sensació que és impossible fer fotos o vídeos bonics en aquest format. @coi de tuit diu, qui les fa vertical no fa fotos, fa post.
Això és una molt bona pensada.
I en resposta, amb unes fotos antigues verticals, però vaja, és una teoria...
O sigui, que abans se'n feien de verticals.
És una teoria a tenir en compte. Dani Forcadell diu, fins fa poc sempre horitzontal, ara vaig combinant, de les dues formes tenen el seu joc i el seu missatge. Avant amb el programa.
Molt bé, Dani.
La Gina de Tera diu, un dia podeu preguntar pels vídeos i fer una comparativa. Podria ser que les fotos les fem més en horitzontal i els vídeos en vertical? Moltes teories avui. El Josep Argeric, 9 de cada 10 en horitzontal, ja sigui mòbil o càmera. La gent semblen carallots amb les fotos en vertical, amb tots els respectes, però no suporto tanta roqueria ni tanta comoditat de la deixadesa.
Ai, que sensibles, Josep, tranquil.
Frisqui flasca, que deia aquell. Cesc Canela diu en horitzontal i format panoràmic. Els vídeos també procuro fer-los en horitzontal. El Salvador diu que de les dues maneres, depenent del tema, el Carles López diu que per les publicacions que fa a Instagram, sèries i que són fotos d'excursions que fa, prefereix horitzontals. La Teresa, més horitzontal que vertical, però de vegades toca fer-la vertical segons el moment i la fotografia. I Movico diu horitzontal, tot i que les filles em diuen que ara es fan vertical per no sé quina moda.
Va, anem a veure de què parla la xarxa fent cròniques. Es parla de futbol i de bàsquet.
Encara molt destacada a les tendències l'etiqueta Milan-Inter per la segona semifinal de Champions disputada entre els dos equips italians i del Real Madrid de bàsquet. Es parla també que va remuntar 18 punts al Partizan i es va convertir en el primer equip de la història que supera un 0-2 i arriba a la Final Four.
Ja se'l setge amb el nom de Shakira.
Sí, ha estat vista a Miami navegant amb el pilot de Fórmula 1 Lewis Hamilton, alhora que des del seu entorn desmenteixen cap tipus de relació amb Tom Cruise després que es disparessin els rumors en coincidir i veure-se'ls parlant precisament al Gran Premi de Miami.
Més salseig a Manuel Carol G a les tendències.
Sí, el porto-riquenya Anuel segueix amb el seu atac de banyes contra la seva ex i s'ha fotografiat somrient al seu Instagram al costat d'un cartell on s'insulta a Fate, que és el cantant i productor colombià també conegut com Ferxo, i posa el text en Anuel. I aquesta li dedico al teu nòvio, bebé. Molt madur, tot plegat.
Sí, no, és que ara estic pensant, algú diu, això són les tendències, és que si us heu fixat a Twitter, hi ha la primera, la primera columna que et diu per tu, tendències, i l'altra és la tendència global mundial. Això és el que està parlant el món, el que diem nosaltres, eh? Són les tendències mundials. Un altre nom molt amunt al trending topic és Niski. Qui és i per què se'n parla?
Niski és un jugador de LOL, de League of Legends, de l'equip Mad Lions. El seu equip va patir una humiliant derrota en una important competició, que és la Mid-Season Invitational. I després de perdre, el caster Jaime Mellado el va criticar en Niski perquè va aparèixer en unes fotos rient. I en Niski, doncs, li ha respost insultant greument, mencionant la seva mare, cosa que li està valent moltes crítiques.
Aquí Twitter està promocionant també tot el salset, ja veig. Bé, entre semifinal i semifinal, avui no és tendència a Eurovisió, però continuen els eurodrames a la bombolla dels eurofans, on és tendència, per exemple, Eva Soriano, perquè diu que mirarà dissabte la final d'Eurovisió per veure perdre l'Orin. És un dels temes també dels quals es parla. Anem a la crònica express d'eurodrames amb el Jaume Borja. Jaume, endavant.
Mariola, 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 que això ja ho tenim aquí. De fet, aquesta nit coneixerem els 26 països que aniran a la final de dissabte. D'aquesta segona semifinal, te puc avançar que hi haurà moment Chanel. Aquest any tothom s'ha apuntat al Dance Break, però espera, espera, que hi ha més crossovers. Aquesta és la cançó d'Austràlia, que es torna a presentar i es marca un Alfred fent vore que conduïx a dalt d'un cotxe. A veure si trobo el contraplà per veure com el mouen. I última hora, Blanca Paloma. Ha muntat un altar al seu camerí, ple de fotos de la seva família, amb la mítica camiseta de la iaia Carmen, regals de fans i fins i tot un pin i un tro de bac de les falles d'enguany. El director de la posada en escena, José Pablo Polo, m'explicava en un directe a Instagram que els minuts previs a l'actuació seran claus per a la cantant.
Blanca és una persona que los minutos antes... Bueno, los minutos no. La hora antes de salir a actuar, no quieras hablar nada con ella. De hecho, me acuerdo que en Benidorm Fest, su padre quiso entrar a saludarla antes de la final y ni pudo al final, porque ella siempre está en el rito, en la concentración.
I aquí, al pop-up, atenció, perquè avui us avancem l'inici de la seva actuació, que sonarà així. Entre assaig i per tots els racons de Liverpool, i quan dic tots, són tots, Blanca Paloma no para de cantar Lea Ea, tant que l'anunci d'una festa eurovisiva imitant-la s'ha fet viral.
Ja, ja.
Senyora, deixa mi bebé.
Con la E, diva eurovisiva de tanga.
Eleni Fourin.
Ja, ja.
Oye, por favor, también tienes que saber cuál es tu lugar. Todo el día como un titi.
I fins aquí, Mariola, que marxo a descansar, perquè demà al pop-up tenim festa grossa i se'ns gira faena.
N'hi ha que depenen de si agraden a les xarxes, n'hi ha que es concentren en allò que els fa sentir-se bé. No perdis el temps. N'hi ha que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre'l bé. Que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
No m'ho esperava, la veritat. Això ha sigut una gran sorpresa. Anava a presentar aquesta novetat de les Montses i mira, ha estat onejada amb el pop-up. Hosti, això sí que em fa feliç. El grup Les Montses són a punt de publicar el seu nou àlbum. El disc inclou aquesta cançó una mica diferent, en lletra diferent, on parlen de l'excessiva dependència de les xarxes socials que pateix la societat actual. El videoclip ja es pot veure a YouTube des d'aquest divendres passat. Doncs moltes gràcies, Les Montses. No perdis el temps. Aquí mai perdem el temps. I ara tenim uns últims minuts molt interessants. Volem parlar dels gossos robot. Si darrerament heu anat a alguna fira tecnològica, segur que els heu vist, o en més d'una foto a la premsa, però què fan exactament aquests gossos? Per què s'ha triat la forma de gos per a molts robots? La Irene Gómez és la CEO i cofundadora de K-Botic, una empresa de robòtica autònoma dedicada al sector industrial. Hola, Irene, com estàs?
Què tal, com estàs?
Clar, estem d'acord, no?, que últimament hem vist molts gossos robot. Per què?
Estan de moda, no?
Esteu de moda, com la IA.
Bueno, al final és una tecnologia nova, no? Els robots de rodes fa molt temps que existeixen i sí que és veritat que el robot de potes fa que puguis anar a tres dimensions, escales, puguis pujar escales, puguis anar on una persona pot anar.
Mm. Ara entrarem a parlar del vostre, concretament, però, en general, quines aplicacions tenen els gossos robot?
Podem anar on una persona pot anar, no? Hi ha llocs on les persones no haurien d'estar anant-hi, no? Llocs perillosos, amb gasos inflamables, tòxics, amb casos de rescat. Hi ha moltes aplicacions o a mines subterrànies. Hi ha molts llocs on les persones no hi haurien de ser. El que passa és que no hi ha robòtica suficientment complexa com per poder-la portar, no? Uh-huh. Fins ara.
Clar, i per què s'ha triat i s'ha estès tant la forma de gos i no d'altres animals?
Jo crec que és més dir com... Què és el que vols dir-li, no? També el podríem dir jaguar, o li podríem dir...
Si diem que és un gos, però potser és un altre, clar,
tipus. El que sí que és veritat és que quan nosaltres dissenyem el robot, el gos, el Keeper, el que hem fet és agafar molt el que fa, per exemple, un gos labrador. Clar. I hem mirat molt com camina el gos per poder fer-lo nosaltres, no?
Ah,
i aquí és la idea, també.
Clar, n'hem arribat, però, a veure alguns amb estètica agressiva. No sé si per algunes feines concretes va millor així.
Home, jo crec que no, eh? L'estètica agressiva mai és agradable, no?
Però que te l'imagines, no sé, disparant a vegades, eh? Alguns gossos d'aquests robots.
Jo crec que la ciència ficció tampoc ha ajudat molt.
Clar, això és veritat.
La realitat és bastant diferent.
Mm. Bueno, de fet, hi ha molts robots pensats per ajudar o atendre persones grans que viuen soles, no? I, en canvi, els gossos sembla que van més dirigits a sectors industrials. Seria una mica aquesta la diferència? Per què això?
Bé, la robòtica de rodes... tots tenim una Rumba a casa, una aspiradora autònoma, no? Per tant, això ja està normalitzat i és una cosa que no és perillosa. Els robots de potes és algo tecnològicament molt nou. No portem més de 5 anys que existeix alguna cosa així, no? Llavors, que podrà arribar a totes les cases? Segurament sí, també en diferents formats. El tema aquí clau, i per això m'avanço una mica, és que siguin autònoms. Els gossos robots de potes, la majoria no ho són.
Ah, no?
Són teleoperats.
Oh, clar, no, com un cotxe teledirigit que de tot entenem.
Exacte.
I clar, la gràcia és que són autònoms, que és la vostra proposta.
Clar, és una de les propostes.
Home, està molt bé. Doncs anem a parlar del Keeper, que és el vostre gos robot. Per quin tipus de feina està dissenyat el Keeper?
Anem bàsicament a inspeccions industrials, això vol dir manteniments industrials. El que fem, tot és imaginar una indústria química, és revisar les instal·lacions. Actualment hi ha una persona que es diu el rondista que fa revisió d'instal·lacions en zones tòxiques, inflamables, no? Llavors el que fem nosaltres és revisem fugues de gasos, fugues de vapor, revisem, fem lectura de manòmetres, instrumentació, no? I enviem una alerta al centre de control quan hi ha una incidència.
O sigui, clar, es fa la ronda de seguretat i la fa el gos. Clar, m'ha interessat molt això que dius, no? Perquè és veritat que en el Mobile World Congress la foto eren d'uns gossos, però eren teledirigits. Me'n recordo perfectament que anàvem al comandament, no? I anaven amunt i avall. Clar, el fet que sigui autònom, amb quina tecnologia funciona això?
Mira, és molt complex. Nosaltres el que venim és de guanyar el primer premi del DARPA, que és el Departament del Govern dels Estats Units, no? Qui va inventar internet.
Sí, DARPA, sí.
Exacte. Llavors, nosaltres el que vam fer és... Hi ha una necessitat, vam fer un concurs internacional, el primer concurs, n'han fet tres, el primer concurs és el de que van guanyar els cotxes autònoms, anava sobre els cotxes autònoms, el tercer concurs el vam guanyar nosaltres justament en entorns sense GPS, sense internet, on poguéssim fer inspeccions totalment autònomes. I aquí és on portem nosaltres la tecnologia de l'autonomia.
Home, és molt interessant. Vau començar el 2020 amb una inversió d'1 milió d'euros. Ara n'heu tancat una altra de 3 milions. Quins són els vostres plans de futur amb aquesta tecnologia?
Com les aspiradores autònomes són totes les cases, el següent pas és que la indústria també tingui robòtica, més enllà dels magatzems. No? Llavors el que veiem és que això en 5 anys hi serà. Nosaltres volem ser els primers a ser-hi.
De fet, exemples pràctics. Explica'ns alguna feina que hagi fet per alguna empresa concreta. Crec que, per exemple, heu treballat amb els bombers de Barcelona.
Estem treballant-hi amb carburos metàl·licos d'Air Products, amb BASF i amb diverses químiques que treballem. Hi ha algunes que no puc explicar-ne molts més, no puc dir molts més noms encara, però sí que hi ha aquí una indústria química brutal, no? A Catalunya hi ha una indústria química molt gran i és un win-win. A més, els hi va bé perquè és un producte que poden fer servir i nosaltres ens va perquè també està molt a la vora.
Clar, i una altra de les vostres idees de negoci és interessant perquè feu un plantejament de lloguer, no? Uh-huh. És a dir, que no cal tenir en propietat aquest tipus de gos, sinó que per alguna acció concreta, no?
Nosaltres fem robots a service, donem tot el servei. El que donem és sempre tindràs aquest servei, nosaltres, si el robot deixa funcionar, te'n donem un altre, no? Sempre tindràs el servei. Llavors, el que volem és que s'implementi, que no hi hagi una inversió inicial, que no hi hagi cap risc, que no hi hagi fricció amb els clients, no? Uh-huh. I ho fem d'una forma així molt àgil.
Clar, m'imagino, no sé si una empresa, per exemple, contracta i diu, va, vull tenir el Caper, vull dir, perquè, no sé, per tenir, hem de fer un canvi, hem de fer, no sé, vols un robot, han de saber, han de tenir coneixements de robòtica?
Zero. La gràcia quina és? Que nosaltres el fem és, ara diré un palabrejo, un end-to-end. Què vol dir? Que el robot s'engega o comença a funcionar com la Rumba. I no només això, sinó que a més nosaltres donem l'aplicació final al client. Donem aquestes alertes. Enviem, detectem les incidències amb intel·ligència artificial, amb moltes coses, no? Amb sensòrica, i després enviem l'alerta. El client únicament ha d'engegar-lo i dir-li per on ha de passar i ell funcionarà sempre sol.
Uh-huh. Escolta, algú ja podrem conèixer el Caper aquí a l'estudi 1?
Jo crec que sí, no?
Estava a punt de portar-lo avui, però al final no ha pogut ser, no?
Exacte, sí.
Perquè dius que és com... Bueno, clar, quan medeix, més o menys?
És un gos labrador.
Ah.
O sigui, és gran, eh? És un, sí. És un gos gran. O sigui, és suficientment gran com per pujar escales, suficientment petit com per passar per portes.
Uh-huh. Doncs ja el coneixerem aviat. I aleshores, com ens hem d'imaginar... No sé, quina tecnologia dins, és a dir, per exemple, els ulls es fan servir de càmeres, m'ho estic inventant, eh? Però...
El robot té 5 càmeres integrades i després hi fiquem sensors a sobre, des de càmeres tèrmiques a càmeres zoom, a micròfon d'ultrasò, i amb tot això fem detecció i mapeig 3D de tot l'entorn.
Clar, la veritat és que sí que ho veiem com no, una cosa que graciosa, ens fa gràcia, ai, el gos, i ara veiem que té unes aplicacions realment serioses, no?
Clar, aquesta és la gràcia, eh? Que ara ja afecta wow, però que nosaltres el que volem és que això acabi sent una part més de l'equipament de les indústries. I ho veiem, eh? És a dir, quan anem als clients i veuen les diferents aplicacions, és brutal.
Mm-hmm. Irene Gómez, CEO i cofundadora de Caybotic, enhorabona per aquesta ambició i per aconseguir tots aquests premis que esteu aconseguint. És a dir, que hi ha futur a Catalunya amb la robòtica, no? Que això també costa, no? També això.
Bueno, hi ha molta gent molt bona, eh? L'equip és molt, molt, molt bo i tots estan aquí, sí, sí.
Per tant, enhorabona, Caybotic, per tot això que feu i que aconseguiu a nivell mundial. Gràcies.
A vosaltres.
Va, marxem, ja veieu, que aquí aprofitem el temps, com diuen les Montses, i parlem de coses interessants. Va, demà, no us enfadeu, però demà parlarem d'Eurovisió. Tenim ganes de dir... O sigui, tenim ganes de parlar de coses així intenses, però també tenim ganes de divertir-nos. Va, demà ens divertim una mica al pop-up, ja sabeu que els divendres canvia una mica tot plegat al programa i el fem, el dediquem a la gent apassionada d'una cosa i demà venen els Eurofans. Adéu-siau!
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.